like show business, like no business I know.
11:07 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dimecres 2 de maig d'abril de 2014. Hem fet un viatge al passat, eh? Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hem tornat a l'abril, eh?
El 2 d'abril, a més el 2 d'abril, l'1 d'abril, que també tenia una història, el 14 que en tindrà un altre, escolta'm, serà terrible això. Bé, avui a mi m'agradaria començar, si et sembla, Sergio, fent un petit comentari sobre el dia del teatre, és a dir, els dies del teatre, sí. És que la setmana passada vam tenir aquí una representació bastant considerable de quatre grups concretament, que representaven els 11 grups que a la vegada s'havien posat d'acord per tirar endavant aquesta celebració. I ara, una vegada passada, doncs seria potser interessant fer un petit comentari. Sí,
recordem que va ser el dia oficial, l'oficiós, era dijous de la setmana passada, el dia 27, i s'allargava fins dissabte els actes que teníem aquí a Sant Cugat.
El dia 27 el que va haver-hi va ser doncs la lectura dels missatges, tant de l'internacional com el català, es va fer la plaça Octavià per part de les Xandrines, es va haver-hi una tertúlia amb la Dolors Vilassau que parlava també de teatre, i aquí, amb aquesta tertúlia, va començar a sorgir una cosa que durant tots aquests dies, i per tant el dia 29, que va ser el dissabte, on va haver-hi aquestes actuacions amb quatre escenaris de la ciutat, més aquests circuits que anaven unint precisament aquests quatre escenaris, va sorgir en declaracions, en comentaris en general, doncs una cosa que jo ja fa temps que també en parlo, i és de la necessitat d'espais. Clar, això és una cosa que ho diuen els que fan arts escèniques i ho diuen els clubs esportius i ho diuen tots, vull dir, això és evident, no? És una exigència. Jo diria que en general podríem dir la celebració va ser un èxit només pel fet de que es convoqués. O sigui, el fet que es convoqués la celebració ja va ser un èxit.
Home, jo crec que aquest és un èxit que s'ajuntessin totes les entitats teatrals. Jo trobo que aquesta és la gran victòria.
Exactament. Per tant, aquesta és la primera cosa a dir. I la segona és que després de l'experiència, després del que es va fer i el que on va sortir, doncs el que cal ara és un típic, no? Fer una reflexió i dir, a veure, què va fallar, què no va fallar, per què va fallar, mirem de solucionar-ho, etc., perquè el que està clar és que hi hem començat, i si hem començat està bé que la cosa doncs continuï, i està bé que la cosa doncs estigui per l'any que ve. És a dir, ja hem de començar en aquest moment a sentar-se per dir com ho farem l'any que ve. Però a mi m'agradaria aprofitar, per exemple, el que va sorgir aquests dies, que va ser aquests comentaris sobre els espais, per dir que hi ha una cosa que en diuen PECAT, que és el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. És un pla que va des del 2009 fins al 2019, o sigui que estem a la meitat, o una mica menys de la meitat.
I abans de res, està bé o és un pecat, realment? Era facilíssim aquest acudit, eh?
Sí, no, jo crec que és un pla amb bones intencions. És un pla amb bones intencions i que, a més, diria que és absolutament imprescindible o necessari. I, sobretot, el que volia remarcar és que, i això ja se sap des de fa temps, és que, precisament, aquest pla centra molt la seva distribució, la seva demanda, està molt basada, evidentment, en el nombre d'habitants que tingui la ciutat. És a dir, que una ciutat, un poble doncs, de fins a 5.000 habitants té unes necessitats, un poble de fins a 10 té un altre, però un poble com una ciutat com la nostra, que ja ha superat els 50 de fa molt temps, i que estem als 87, oficialment, jo estic convençut que si els 16 serien més, necessiten altres coses. I hi ha un aspecte que voldria llegir, molt curtet, que diu, quan parla d'equipaments escènics municipals, diu, local, bàsics, equipaments escènics musicals d'àmbit local que poden acollir de manera simultània activitats d'exhibició i audició, creació i producció, dinamització comunitària. És a dir, jo insisteixo, diu, d'exhibició i audició, quin tenim? El Teatre Auditori és un gran espai d'exhibició.
Sí.
Molt bé. El que falta a Sant Cugat en aquest moment, i aquí amb aquest programa es demana, és un lloc de creació i producció. És a dir, els grups que van intervenir en el Dia del Teatre i que es van juntar per fer totes aquestes activitats, són grups que a vegades fan teatre, el produeixen, o en alguns casos que donen classes per poder ser actors i actrius, o sigui, fan, són escoles de teatre, i com a conseqüència, en aquest moment el que segueix faltant a Sant Cugat, i el que es demanava molt amb, aquesta, amb aquestes actuacions, diguéssim, fora de l'actuació, amb els comentaris, era precisament que falta aquests espais. I aquesta producció, aquest afany de producció, és molt important perquè l'única manera de poder subsistir, de poder créixer, i de passar, en alguns casos, d'un amateur, que amateur no vol dir que sigui una cosa dolenta, pot ser una cosa fenomenal, però que pugui passar d'un amateur a un professional, està si té la possibilitat de fer creació.
I que no ens veiem obligats a haver de marxar de casa per poder desenvolupar-nos com a artistes.
I si hem de marxar de casa és per poder exhibir fora de casa el que hem fet aquí.
Exacte.
Eh? Ho hem fet aquí, ho hem creat aquí, ho hem produït aquí, i llavors això té un èxit. Aquí, i a continuació també el té fora. I a mi em sembla que és important remarcar doncs, que aquesta gent demanava una cosa que era absolutament vàlida i que, a més, com dic, està dintre d'un programa. El que passa, Sergio, és que aquest programa es va fer en un moment on teòricament hi havia molts diners. I ara estem en un moment on teòricament no n'hi ha. I dic teòricament, insisteixo en això de teòricament, perquè diners, com diuen allò de les bruixes a Galícia, a verlos haylos.
A verlos haylos, però on
són? A verlos haylos. N'hi ha molts diners. Sí, Diu, brujas, no, jo no credo as brujas, mas a verlas haylas. Doncs jo no, penso que diners n'hi ha. El que passa és que els diners estan en poques mans, per una banda, i els que els tenen, això de la cultura, no els hi acaba de fer pes.
No, la cultura per comprar-se un DVD i veure les seves pel·lis, això sí, no?
No, això és una cosa que no els hi acaba de fer pes, i a més, si en algun cas, no en tots, hi ha una cultura que pot tocar una mica doncs, el voraviu, doncs evidentment encara amb més motiu.
Déu-n'hi-do, tu. Portem ja uns dies, Eduard, ho comentava aquest matí, portem dies que en diferents seccions del programa el que anem comentant és aquest problema que artistes de qualsevol disciplina es vegin obligats a marxar. I m'agrada molt això que has dit. Sí, hem de marxar, però no a estudiar ni a formar-nos ni a buscar feina, sinó a ensenyar el que sabem molt bé fer aquí.
Exactament.
Escolta, anem a altres coses.
Anem a altres coses.
Eduard.
Han fet un salt, eh?
Sí, sí, ostres.
Han fet un salt, però fins a dir que s'ajusta perfectament, ara ho comentarem, això que estava dient. El divendres, a l'església de Sant Pere, a l'església del monestir, tindrem ocasió de, doncs, qui vagi, qui tingui ganes, i jo ho recomano, d'assistir al quart concert d'un segon cicle de música sacra coral que es va iniciar al monestir, doncs, com dic, que és el segon cicle, per tant, fa 2 anys. Aquest cicle porta una quantitat de cors, de grups, corals diversos, i està dirigit per Camerata Sant Cugat. I està dirigit per Camerata Sant Cugat i, sobretot, està encapçalat, o sigui, l'acció per en Xavier Baulies. En Xavier Baulí és que, si no m'equivoco, el tenim en comunicació. Xavier, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, preparant una mica també el concert aquest que fem el divendres que ve, a les 9 de la nit.
Bé, aquest divendres heu anunciat una cosa que és molt interessant, nada más y nada menos, que diuen a la missa del Papa Marcello, sí, de Pierluigi de Palestrina. Per què escollir aquesta missa?
Bé, hi ha un moment en la història de la música on s'arriba a la culminació de la forma polifònica i la forma coral. I això passa justament al voltant d'aquests anys del Palestrina. Va ser ell un dels factòtums d'aquest esplendor polifònic. I estem davant d'una obra, en el cas de la missa del Papa Marcello, una de les obres més importants de Palestina, que és un dels més importants de la polifonia. I ens situem a final del segle XVI, on Palestina culmina la seva saviesa musical amb aquesta missa extraordinària, que és la missa del Papa Marcello.
Una missa o un Palestina que precisament no podem dir que en segons quins moments estigués massa recolzat, perquè tu parles d'una època en ple Concili de Trento,
sí,
quan, en fi, Incus tenia certs problemes perquè estava casat.
Sí, exactament. El fet de que fos casat i a més feia música també madrigalista i música profana, doncs això no estava molt ben vist, no? Però tothom reconeixia que era el savi més savi de tots els savis en polifonia, per tant, una cosa anava per l'altra, i acabaven contractant-la, no? Amb aquesta missa li van posar una sèrie de condicions, és que s'entengués el text, perquè és tan eròtica la polifonia, diguem-ho així, hi ha un flux de tanta energia que té un cert erotisme que des del punt de vista eclesial és una música que no té una forma que puguis dir, mira, és música sacra per ser, és una música que toca l'esperit, va directe a l'esperit. És una música que té una exuberància vocal i aleshores li van dir, com a condició, escolta, molt bé, però el text del text litúrgic s'ha d'entendre molt bé, no?
De tota manera, la missa reprodueix perfectament el que és la missa, el Kyrie, el Gloria, el Credo, en fi, totes les sis parts de l'Eucaristia, no?
Sí. I aleshores el que passava amb la polifonia, que a la forma polifònica, tots els ecos que es van produint, tots els cànons que produeix el dir Sanctus o Benedictus, qui venit in nomine Deo, doncs totes les frases que apareixen de la litúrgia, en el moment que els posem en polifonia contrapuntística, sembla que hi ha un moment com que si desaparegués el propi concepte de Sanctus, no? Doncs havia arribat a tal complexitat al llenguatge musical que li van dir, escolta, fes una polifonia d'acord perquè s'entengui bé el text. I fruit d'aquestes dues condicions, de l'exuberància polifònica i de la condició que s'entengués el text, el resultat és extraordinari, que és aquesta missa, que és fantàstica. És una obra capdalt de la història de la música coral.
Jo sempre he pensat, no sé si estaràs d'acord amb mi, que precisament en els moments de més dificultats, diguem-ne, de tota mena, en aquest cas seria doncs aquest canvi a l'Església a partir del Concili, sempre sorgeixen algunes figures, algunes formes que aconsegueixen mantenir, diguéssim, amb un esperit, entre cometes, revolucionari, mantenir allò que es vol eliminar, no?
Sí. És interessant que de la necessitat en fem virtut, no? L'home, si alguna cosa té, és que sempre de la necessitat en fa virtut. I en aquest cas, doncs, clar, va crear tota una línia que es van seguir el Gabriel i la família dels Gabriel i l'Escola de Venècia. Després el Tomàs Lluís de Victòria, no? El gran músic renaixentista espanyol. O sigui, hi ha molta gent que després han après d'aquestes idees de Palestina, que és una figura clau en el món de la música.
Bueno, aquesta missa en principi estava pensada per un cor d'homes, masculí, no? Amb veus blanques, i vosaltres sou una coral mixta.
Sí, però sempre ja s'entén que...
Suposo que no té cap problema des del punt de vista musical.
No, formalment el que a l'època les escolanies fan de soprano i de contralt, les veus blanques, els nanos.
Ah.
I estaven acompanyats ja de cor mix d'homes, diguem, mix entre cometes, podríem dir de cor de veu blanca acompanyat d'homes. Això és una forma que encara s'utilitza molt a moltes escolanies. Quan necessites fer la veu de tenor o la veu de baix, la veu ha d'estar canviada ja, per tant és una veu d'home. I la veu de soprano i de contralt és una veu de nen. Doncs bé, posteriorment aquestes misses i tot aquest repertori s'ha anat fent amb dones que feien de soprano i de contralt, clar. I per tant es passa a ser d'una coral de veus blanques amb homes a ser una coral mixta d'homes i dones, o de dones i homes, vaja.
Vosaltres havíeu fet ja la missa del Papa Marcello?
Havíem fet un tros, que és la part inicial del Kyrie.
El Kyrie.
Però no l'havíem fet tota sencera, no. De fet, aquí el Credo, que l'hem estalviat perquè és una peça molt llarga, i el nostre amb litúrgia hem pensat que si fos amb litúrgia, si fóssim a dintre la missa, amb el mossèn, diguéssim...
al front...
El fet tota la missa completa té fins i tot més sentit. Aquí hem fet gairebé tota la missa menys el credo, que és molt llarg tot plegat.
Bueno, de tota manera estem parlant de... Si ha eliminat el credo, uns 20 i pico, 20...
Sí, a prop 25 minuts.
25 minuts.
Sí, després el programa, sí.
Perquè després complementeu el programa amb obres de compositors, pel que veig, la majoria contemporanis.
Sí, tots contemporanis, sí. Sí, la majoria contemporanis. De fet, el Busto és el contemporani i viu, a més. El Durufle també és del segle XX, però ja va morir el 86.
Tenim un Sant Cugatenc.
El Raimon Romaní, que l'estima molt com a compositor també, i és el professor d'harmonia i té també de cant coral també en el Conservatori de Sant Cugat, el Raimon Romaní, que té una Ave Maria que li vam estrenar a nosaltres i la vam publicar també en disc.
Ho recordo.
I després hi ha Imparadisum del Millet, no del Millet, sinó del Millet, diguem-ho així.
No del Millet dels Millets, sinó del que era antecessor del Millet, que si tornés a la vida es tornaria a morir, pobre.
Exacte. Fem també una peça del Morten Lauritsen, que és un compositor americà d'origen danès, que viu als Estats Units i que és molt, molt, molt potent, el Natalux. I després fem una Ave Maria... del Fran Xavier Bibel, que va morir el 2001.
És una meravella.
Que és una meravella, sí, ja la coneixes.
És una meravella, és una obra que, a més, o sigui, quan se sent, dona aquella sensació de que no, de que estàs levitant. Aquesta és la veritat, eh?
És un concert que invita a l'espiritualitat i és una bona, penso, una bona obertura pel temps de Setmana Santa, també.
Bueno, jo penso que vosaltres esteu fent una labor de fa molt temps molt interessant, no cal dir-ho. No hi ha amb aquest cicle de música sacra coral, sinó en general, amb els espectacles que heu preparat, per exemple, al Teatre Auditori, on hi intervé no només la música, sinó també doncs, la dansa, el teatre, la poesia, etc. Aquests espectacles totals, que no sé si en aquest moment en tens algun... almenys pensat.
En principi, ara tenim el desè aniversari de la cantata de Nadal, que ja tenim pràcticament confirmat que serà la Bergin Obart qui la farà, i ara estem centrats en la cantata, però sí que voldríem fer algun espectacle multidisciplinar, però la veritat, en tenim pensats alguns, però el pressupost i les limitacions pressupostàries fa que és molt difícil d'abordar tant per part de l'auditori com per part nostra.
Al moment en parlàvem aquí, o sigui, al començar el programa precisament fèiem el comentari...
Ja ho sentit que estava en línia. També.
Estàvem parlant de que hi ha aquesta espècie de... Aquest sí que és un cant repetitiu, aquest de que no hi ha diners... I jo penso que això no és tan veritat com el que sembla. Volia parlar amb tu, Xavier, a part del fet del concert, que esperem que a les 9 de la nit d'aquest divendres hi hagi molta gent que s'adoni que val la pena acostar-se a l'església i escoltar, acostar la camereta. Volia comentar amb tu la situació actual en quant a la, a partir de la LOMCE, que suposa per l'ensenyament de la música a les escoles. Quin pensament, què creus de tot això?
Bé, el fet que deixi de ser una assignatura troncal, jo penso que és un gran error, és un error de plantejament. La música estimula no només l'expressió artística, sinó també l'expressió intel·lectual de la part més matemàtica també de la ment. És a dir, la música amb els països més avançats es considera una assignatura indiscutible. Jo espero que siguem aviat independents per poder sortir de tota aquesta follia que ens arriba de Madrid.
Home, jo penso que aquí, en principi, el que es diu és que no s'aplicarà. El que passa que tots sabem també que, a part de que no s'apliqui una forma rígida, el que sí passa també és que hi ha aquesta reducció de pressupostos que fan que, en molts casos, hi hagi molts professors que no puguin fer la seva labor. I s'han de substituir doncs, per entitats que també facin que a la vegada han de ser doncs, sostingudes pels propis membres de les entitats, i això sembla una història que no s'acaba mai.
El que tu deies al principi, que de diners n'hi ha ni de voluntats n'hi haurien d'haver, diguem, no? O sigui que és un tema de prioritats.
És així.
I això portat al món de la cultura i portat al món de l'ensenyament també, és com que la formació integral que s'està dient que és la que s'ha de formar, s'ha de procurar tenir per formar els nostres joves, sembla que anem en direcció contrària, no? I la música dona globalitat, dona integritat a la formació.
Jo penso que tindria que mirar una mica quan es parla d'Alemanya, per exemple, i es parla doncs, de les capacitats industrials i d'investigació, doncs no es parla massa de que no hi ha ni un sol nen ni nena a Alemanya que quan arribi a una certa edat no hagi com a mínim doncs, tocat un instrument.
Sí, llegir partitura i una festa familiar, una festa de nit, agafar partitures i llegir i cantar.
Exacte, llavors això sí. també té a veure.
Penso que venim d'una cultura, la catalana, que sempre hem mirat al nord. De fet, això es manifesta molt en el món coral. Si nosaltres som el nucli coral més important, la Federació Catalana d'Entitats Corals té 550 corals federades. Bé, cap al sud de Catalunya, diguem així, al País Valencià encara tenim algunes corals, però la resta és un desert llevat del País Basc. És a dir, aquest sentiment d'europeisme a nivell també musical, a nivell coral, almenys pel que fa a nivell coral, doncs es té una geografia, diguéssim, també, no? I clar, quan estem governats per una geografia que no és la que vulguem nosaltres, doncs aleshores tot això també baixa això.
També es nota, evidentment.
Catalunya té una tradició coral que no té altres parts d'Espanya.
I a ser mentida, doncs això, com tu deies molt bé, aquest mapa que es pot veure objectivament, o sigui que no hi ha cap mena de formació a l'hora de mirar-ho, que la gent no s'adoni que això és així. Hi ha una raó, i ha d'haver-hi una sèrie de raons, no? I per tant, hauria de sorgir del pensament de qualsevol normal que això té una motivació, i aquesta motivació té sentit. Però, en fi, tal com dius tu, em sembla que ho tenim de moment una mica cru.
Sí, hem de fer insubmissió.
Bueno, de moment, Xavier, jo penso que cal dir que la força que porteu vosaltres des de la Camerata Coral Sant Cugat és potent, i suposo que també està ja en marxa i ja organitzat i definit, o bastant definit, el
curs de cant.
Concurs de cant del mes de juliol.
Sí, sí. Com ho teniu? Del 7 al 12.
Del 7 al 12.
Sí.
I hi haurà alguna novetat o seguirà una mica...
Sí, aquest any incorporem algunes tècniques noves també complementàries al cant. Hi haurà un mestre de Qigong que farà algunes sessions de Qigong. Bé, introduïm coses noves també. Però la base és la mateixa. Són aquests 12 professors que configuren un panel important de gent que ajuden a formar globalment el cantant, o sigui, amb el teatre, amb la tècnica Alexander, amb la tècnica vocal, tècnica interpretativa.
Sí, sí, una visió completa del cantant com una persona que surt a l'escenari a expressar tècnicament amb un nivell, però sentiments i per tant, ha de saber actuar, també.
Sí, sí, sí.
Cosa que en molts casos queda, hi ha gent que no ho acaba de veure, no?
No és la veu per se, tímbricament, no és la part acústica de la veu només o l'instrument, sinó és el què vols dir amb la veu, què vols fer i quin és el teu missatge que vols transmetre. Per tant, hi ha d'haver moltes més coses a part de la pura tècnica vocal.
Exactament. No, Xavier Bolies, emplacem a tothom que vagi el divendres a l'església de Sant Pere i segur que tindrà una horeta, m'imagino que més o menys serà la durada del concert, una hora de, com deies tu abans, de poder-se integrar en un món espiritual i poder gaudir-ne i deixar, si és possible, de pensar una mica en determinades coses que ens tenen massa atrapats en el dia a dia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per la difusió i per l'interès.
Molt bé, adeu, Xavier.
Gràcies.
podeu estar dient, ostres, quin salt que han fet de la música sacra, Michael Jackson, eh?
I ho han canviat, han canviat el presentador.
Com és que saltem, Eduard, de parlar amb el Xavi Baulia sobre música sacra a escoltar Michael Jackson, a veure?
Home, perquè jo penso que aquest cap de setmana, el divendres, dissabte i diumenge, en el Teatre Auditori hi ha una persona que voldria ser el Michael Jackson.
Voldria ser, però per què? Per caminar a l'inrevés? Per...
No, a veure, a veure. Com ja saps, el divendres, dissabte i diumenge tenim el Mac Lari.
Sí, home.
El Mac Lari al Teatre Auditori en fa tres espectacles diferents, però tots tres, naturalment, amb la base de la màgia, no?
Clar.
Però l'altra cosa que molta gent, o algú no deu saber, és que si hi ha un col·leccionista, si hi ha un fan, si hi ha un friki de Michael Jackson a Catalunya, i a Espanya, i jo diria que a Europa, és el Mac Lari.
Fan absolut.
El Mac Lari fan absolut, té quantitat... Podria fer un museu, així com aquí fa uns anys que està preparat que hi hagi un museu de la Marilyn Monroe del senyor Cabanes.
Pensava que diries Marilyn Manson, eh?
Que no acaba de... Doncs el Mac Lari podria fer, jo estic segur, un petit museu del Michael Jackson.
Un petit o un gran museu, compte.
I en l'últim espectacle esplèndid que va fer, doncs hi havia moments que eren Michael Jackson pur.
Això està bé. Deu ser dels que pensen que encara es viu el Michael Jackson, el Mac Lari, o què? Hi ha molta gent que ho pensa,
sí.
Els fans,
home,
més
hi ha,
fans...
Hi ha gent que encara pensa que es viu l'Elvis Presley.
Imagina't.
O sigui, imagina't tu... També hi ha uns que pensen que està viu l'Adolf Hitler, eh?
Va, són tots junts a la mateixa illa, eh?
O sigui, que estan tots plegats amb aquest junts i deuen estar jugant a futbol, segurament, en aquest moment, amb la samarreta de Barça.
Ah, clar, home. Tots amb la de Messi, no? Jo vull ser Messi, no, tu no.
Però els espectacles del Mac Lari són diversos. El dissabte fa una, diu, màgia de prop, i on hi haurà, a més, en el preu inclòs una mica de sopar. El dissabte fa un espectacle de gran format, podríem dir, o sigui, el clàssic des de l'escenari, i el diumenge el fa un familiar. De totes maneres, a veure, que és la base de l'espectacle, i m'imagino que serà en tots els casos igual.
Clar.
Només que amunt hi haurà la participació d'una sèrie de gent que col·laborarà amb ell, alguns d'ells d'aquí de Sant Cugat, i amb els altres, doncs, potser no tant. Però, en definitiva, home, hi ha una cosa claríssima, a qui li agradi o no li agradi el Mac Lari o la màgia, l'espectacle segur que té ganxo i segur que tindrà una acceptació i tindrà una diversió, i mentre duri, durarà molt bé.
I a més amb la comoditat que ell suposa el Mac Lari de venir al Teatre Auditori, que ha vingut uns quants cops, eh?
Sí, home,
uns quants
sí,
llargs.
No diré que és la seva segona casa, però si no la segona, doncs gairebé, eh? Vull dir, és un lloc que hi ve molt habitualment. També té una bona col·laboració i té una cosa que no cal dir-ho, i és que el senyor Pep Tugues és un gran amant de la màgia, i clar, doncs això ja li va bé.
Li va bé a la gent que podrà gaudir,
sí,
d'aquesta màgia,
sí,
aquest cap de setmana.
Sí, jo penso, tenim més coses, eh?
Sí.
Tenim més coses.
Tocant, sabent que tu ets el més important, descobrint amb el so, sabent que ets de debò.
Aquest el coneixem molt bé, eh? L'Albert Solà, amic del programa.
El programa ha estat aquí, no? Ha estat en aquest estudi tocant en directe.
Uns quants cops, eh?
Uns quants cops. Home, i penso que és una persona que té com a mínim les ganes de fer i de triomfar.
Sí, sí.
Potser la paraula triomfar estrictament no seria l'adequada. En el sentit, no, en el sentit que és una persona que es creu el que fa, i s'ho creu amb ganes, i a més, doncs, aquí, precisament el Teatre Auditori va fer l'actuació prèvia, ara no recordaré qui era, però d'una figura ja consagrada.
De Passenger. El Solà, parlem.
El Solà, sí, sí.
Aquí al Teatre Auditori, vols dir?
Al Teatre Auditori, sí, sí. Va fer...
És veritat.
Va fer de taloner, no recordo de qui era, però bé...
Sí, i no fa massa, Eduard, va fer de taloner de Passenger a la Rematat.
Exactament.
O sigui que...
Sí, no, ell té una línia de funcionament que, que dintre del marc de la cançó catalana pot funcionar perfectament i que s'ho mereix. Bé, actual a Mirasol aquest dissabte, a les 11 de la nit, i presenta un nou treball que es diu Converses Privades, amb un grup, o sigui, acompanyat, eh? O sigui, en aquest cas no és la guitarra sola, sinó que té una guitarra d'acompanyament, un piano, baix, bateria i percussió. O sigui que jo suposo que serà un concert interessant per la gent, pel que el coneix, no cal dir-ho, i per molta gent, espero, que no el coneix o no el coneix suficient i que hi vagi i que vegi que hi ha una persona, hi ha un cantautor, un autor que té doncs una capacitat i té una línia molt interessant.
Ja ho pots dir. Per cert, que aquesta actuació que deies que va fer la taloner d'un grup important al Teatre Auditori va ser Els Amics de les Arts.
Exacte.
Ara ho hem tingut, eh? Va ser fa un parell d'anys, va ser l'any 2011.
Jo recordo molt bé, perquè passa el que passa en molts casos amb els taloners, que comencen a actuar i ningú els hi fa cas. I això és fotut perquè penses, clar, la persona surt allà i clar, la gent va a veure a qui sigui, no? En aquest cas Els Amics de les Arts. I a poc va ser interessant comprovar com a mesura que anava avançant, doncs la gent anava callat. O com a mínim no estava tothom. Perquè més a més és una altra circumstància, que en aquest cas jo vaig dir al teatre, home, ho tindríeu que no fer-ho així, és que la gent anava entrant. Que si tu vas entrar en un lloc, habitualment, sí, veus que hi ha algú que està actuant, però si tu estava llum mig encesa i tu vas passant...
Vas fent. Clar, exacte, vas parlant amb el de costat...
No, vas amb un grup, vas tres o quatre, llavors és normal.
I a més que el que... El motiu de pagament de l'entrada és veure el grup potent al cap de cartell.
Exacte, i per tant, jo pensava, home, deixar-li una mica d'espai perquè s'obreix. I ho va aconseguir, de la forma només que es aconsegueix, quan un està en un lloc i diu, ostres, a veure això, a veure, escoltem-ho, no? Aquesta sensació de dir,
clar, exacte.
Trobo una cosa que no m'esperava i que em sorprèn en positiu. I espero que aquest concert serveixi per això, per poder actuar. Aquesta és una de les coses que han de fer la xarxa d'espais polivalents.
Sí.
Exacte. El que comentàvem al principi del programa d'avui, aquesta capacitat de donar espai, de donar possibilitats, ajudar a la producció, a la creació, perquè després el Verd Solà estigui actuant per tot Catalunya.
Exacte.
Perquè des d'aquí tingui un lloc, un espai, on pugui assajar, on pugui preparar-se, on pugui mostrar d'una forma regular el que està fent, etcètera, etcètera, etcètera. Perquè només hi ha una forma de ser artista, sigui actor, músic o el que sigui, que és actuat.
I creus que és tan complicat això d'aconseguir, de garantir-ho?
No, complicat no ho és. O sigui, hi ha d'haver-hi dues coses bàsiques. La primera de totes és voluntat. Voluntat de fer-ho. Aquesta seria la primera. La segona, que quan es facin els pressupostos, pel que sigui, es consideri que hi ha una part que ha d'anar amb això. I no només per construir o per tindre l'espai, sinó perquè aquest espai ha d'haver-hi persones que estiguin allà. Clar. Perquè clar, aquest espai s'ha de mantenir. Si parléssim del tema del Hoboken, de la sala Hoboken, sí. Famosa, que hi ha el Hoboken, ens posaríem a plorar segurament i ens tiraríem per la taula i més val que no hi entrem perquè si no seria massa greu i no tenim temps. Però, per exemple, aquesta seria una bona mostra del que no s'ha de fer. Bé, i per acabar...
És horrible aprendre només d'errors, eh? Està bé aprendre d'errors, però només d'errors.
Però, Sergio, la ciència avança sobre errors.
Sí, home, però sembla que demà s'aprengui perquè causen d'altres.
Exactament. Ah. El futur és que l'error t'ha de donar dades, t'ha de donar coses per aprendre.
Clar.
I a vegades sembla que els errors aquests no ajuden a aprendre.
Com són els humans estranys, tu.
Clar, vull dir que aquest és el tema. A vegades és dir, jo va tropeçar amb la mateixa pedra. Doncs sí, amb la mateixa pedra.
Mare de
Déu. És així. I per acabar, volia comentar una altra cosa, sí. I és que el divendres, el dia 4, a les 9 de la nit, es repeteix al Casino de la Florista, en aquest cas, la representació de Taula Rodona, l'obra de Pere Calders, que iniciada aquests 20 minuts de Pere Calders, que va ampliar Víctor Alexandre, i que es representa el casino, com dic, amb el mateix grup Espiral, i que esperem que també tingui èxit, en el sentit de que gent de la Floresta, que a vegades amb tota la roba del món diuen que allà no es fan coses, doncs ara que es fa això, a veure, com a mínim els que els agrada el teatre, que hi vagin i que l'omplin, que es pot omplir molt, es pot omplir molt fàcilment.
Doncs Eduard, ara sí que haurem d'anar acabant, ja són les 11:42 del matí i aquí s'acaba el Molta Comèdia.
Molt bé, Sergio.
Com sempre, moltes gràcies.
A tu.